des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Ràdio Olot i Olot Televisió en aquest dimecres. És un dimecres divendres, pràcticament, perquè tenim un cap de setmana llarg per endavant. És el de la Puríssima, que ja marca l'inici de les festes de Nadal. Ja s'han engegat els llums de Nadal a pràcticament tots els municipis de casa nostra. Cada vegada s'engeguen més aviat els llums de Nadal, no ho trobeu? Sí, abans s'esperava més enllà de la Puríssima.
Sí, ja, llocs que ja potser ni els treuen. Sí? El pas que no, potser no els engeguen, però tot ja no els treuen.
Ja és normal, ho posarà per Sant Lluc.
Exacte. Doncs sí, ja tenim la il·luminació. Us agraden els llums de Nadal o no? Us agrada que hi hagi llums de Nadal?
Bueno, sí, és més festa, no?
Sí, sí. Tu que havies estat al sector del comerç, és veritat que si hi ha il·luminació nadalenca inspira que la gent compri més o no?
Bueno, l'atractiu d'aquest dia ja fa que la gent sembla que estigui més predisposada a sortir al carrer a comprar i llavors, clar, si ho alegres una mica, doncs encara millor, no? Llavors, per això hi ha aquestes competències de que si jo tinc més llums que tu, aquell poble en fa molt, l'altre en fa menys...
El que va per
o que la té més grossa.
No
arribarem al cel. O que la té més grossa.
Àngel Girona, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per ser-hi. Martí Alvesa, què tal?
Tot bé? Moltes gràcies per convidar-me.
Tu ets... Tu el Nadal t'agrada o no t'agrada?
Jo tinc molt d'esperit nadalenc.
Ah, mira.
Tinc molt d'esperit nadalenc. M'agrada molt els llums al carrer. Crec que hem passat temps millors en quant a disseny de llums, però no entrarem en aquest tema, però m'agrada.
Molt bé, molt bé. I en Pep Companys, què hi diu?
Sí, m'agrada aquesta època, sí, perquè, bueno, són dies bonics, si tens mainada petits, doncs ho vius més, de trobades familiars, i el llum, sí, en general m'agraden, no entrarem al detall si més, si menys, quin model, si l'haurà de ser molt alt o molt baix, però està bé, jo penso que ajuda una miqueta, doncs, que si no hi siguessin també semblaria que fossin unes festes com més tristes, no? I penso que, bueno, amb la mesura que es pugui, sense passar-nos, doncs està bé que hi hagi...
Què és el que passa quan els treuen? Quan els treuen queda tot molt tan trist.
Per això està bé deixar-los, encara que sigui apagats per l'any que ve.
No, el Nadal, jo, i per la gent que, per exemple, doncs, a mi que per temes de música tradicional m'encanta a mi el Nadal, a més les Nadales m'encanten.
Aquest any feu concert?
Sí, fem amb en Marc, en farem el dia 21 a Batet.
Molt bé, recorda'ns una mica el repertori, perquè diguem-ne que és un concert entre cometes atípic, no? Tot i que s'ha convertit en típic
al
pas dels anys.
Sí, amb el que fem amb el Marc, gairebé són Nadales, bueno, gairebé no, són Nadales no gaire conegudes, o poc conegudes, o molt poc conegudes. I per això hi ha molt de material, hi ha un cançoner molt extens de cançons de Nadal, sobretot de la primera part del segle XX. I del segle XIX també, però i llavors vull dir, hi ha molt de material en aquest aspecte i és molt bonic treballar-lo i donar-lo a conèixer.
Són les cares bés, no?
Sí, bueno, però la veritat és que quan veus que... O sigui, el màrqueting dona molt.
Sí.
Treus una peça, jo què sé, treus el 25 de desè, el Fum Fum Fum, que és una peça que, imagina't tu, que és del segle XVI, imagina't com és, però ha tingut tanta rellevància que a vegades aquestes peces doncs, maten molt tot l'altre que hi pugui haver-hi dintre del cançoner. I bé, a mi m'agrada molt treballar-ho i donar-la a conèixer, i no és únicament, hi ha cançó nadalenca pròpia d'algun lloc, hi ha les Nadales de Mallorca, hi ha les Nadales valencianes, de tot el que és el circuit de parla catalana, i és molt interessant.
De fet, els que ens hem dedicat a fer radiofórmula en el món de la ràdio, a vegades descobries a les cares B que hi havia coses més interessants que no pas el que et donaven per posar la cara A. Per tant, està molt bé recuperar...
El comercial, no tan comercial.
És que això no és tan comercial.
Bé, ja sabeu que tenim la revista Viu, que acaba de... aquí, que acaba de sortir. Aquesta setmana ja la trobareu als diferents punts de distribució, totalment gratuïta, amb tota la programació d'aquestes festes de Nadal a la comarca de la Garrotxa. Per tant, aquí, si teniu aquesta revista a casa, és el manual perfecte per gaudir d'aquests dies. Més de 100 pàgines amb tots els seus protagonistes. Parlant de protagonistes, aquesta setmana, bé, de fet ja fa setmanes, Esquerra Republicana és protagonista de les pàgines polítiques i tenim en Pep Companys una mica enfadadot amb algunes declaracions que s'han fet últimament. Hem vist aquest tuit teu a les xarxes socials, molt decebut per les declaracions i la supèrbia de la persona que espero no sigui la secretària general del partit on milito, una falta de respecte a la militància i a l'organització, així no, parles de l'Elisenda Alemany, que ha fet aquestes declaracions que ara estem en condicions d'escoltar.
Bon dia a tothom. Bé, nosaltres no volem esperar, perquè sabem que el país no pot esperar. Sabem que existeix un tràmit, una formalitat, que fa que haguem d'esperar 15 dies més per confirmar la victòria del passat dissabte, però és evident que nosaltres tenim propostes des del primer dia per començar a aixecar aquest partit i, per tant, aquestes properes setmanes, aquestes dues setmanes, aquests 12 dies que queden, també serviran perquè es vagin donant a conèixer les propostes que ja teníem preparades per posar, per aixecar Esquerra Republicana de nou. I avui és una d'aquestes primeres propostes per aixecar el partit, perquè creiem que el país no pot esperar. La militància...
No t'ha agradat gaire aquestes declaracions,
no,
Pep, per què?
Bueno, perquè doncs, no penso que n'és el to i doncs, no és cert. Hi ha una comissió organitzadora que marca un procés electoral, li agradi o no li agradi, doncs, no han guanyat en primera volta, tocava una segona volta, això eren conscients tothom, i ara és una falta de respecte cap a la militància. Sembla que doncs, bueno, donguin per fet, bueno, veurem. De moment sí que és veritat que en primera volta van ser que vam obtenir el millor resultat, no van obtenir el resultat suficient, per tant, hauran de demanar a la militància, i penso que no és una bona manera de demanar la militància, doncs, bueno, per fet doncs, que és un tràmit més. No és un tràmit, és una segona volta i la gent, per sort, doncs, podrà decidir, que penso que està bé, no? Democràticament, que decideix a veure quin creu que és la millor opció política o la millor candidatura per dirigir doncs, un futur del partit i que també serà de beneficiar el país.
Com has viscut aquests dies? És a dir, tot aquest procés, com l'has viscut? Perquè sí que sabem que hi ha una corrent clarament definida a favor d'Oriol Junqueras, en el cas concret de la comarca de la Garrotxa, amb gent que ocupa càrrecs, en aquest cas electes, aquí a casa nostra, però també hi ha tota una branca de gent, fins i tot hi ha algú que ha estripat el carnet. Una mica, la resta de militants, com ho heu estat vivint?
Ja, no és agradable. Jo penso que està bé que hi hagi aquests processos, no? I sempre i quan hi hagi un respecte i es faci les coses de manera educada. Jo tot crec que va començar una miqueta, el meu punt de vista, molt personal, i que també comparteixo amb altra gent, amb la posada en marxa de la campanya o precampanya, segurament era precampanya, Olesa de Montserrat, amb unes declaracions prou contundents de l'Oriol. Val? Que d'alguna manera ell parlava de recusió al partit, que està molt bé, però parlava de desinfectar, ostres, de veritat, hem de desinfectar, no, recosim, jo penso que sí, que cal recosir, perquè és veritat, hi ha un, com un trencament, ja, esperem que no passi com el 2011 que va passar, que hi van sortir escissions i van sortir carreteres amb solidaritats i regrupaments, esperem que això no passi, no? Que guanyi qui guanyi, intentem anar tots a un, ens agradi més o menys, però bueno, a mi si em demostren que, malgrat no és l'opció política que jo volia, però em demostren que són capaços de tirar endavant el projecte i m'atrauen, doncs jo continuaré militant, no tinc per què, com va passar l'altra vegada, no? Però sí que és veritat que hi ha declaracions, hi ha maneres, hi ha tons que a mi m'han sabut greu, la veritat, no? I la persona que ha de ser secretari general d'un partit, doncs que bueno, tingui això de tràmit i que no posi en valor la militància, que al cap i la fi és qui l'ha d'acabar dient si vol ser o no, jo penso que és un error greu i em sap greu, sí.
Per tant, amb tota aquesta situació i amb tot el que hem viscut, cal foc nou, és a dir, cal fer cauinet i començar amb cares noves?
La meva opinió és que sí. Jo m'he manifestat, jo era partidari d'una opció diferent a la d'Oriol Junqueras. Jo hem d'estar agraïts etern, jo penso, des de la militància, o des del meu punt de vista, agraïts a la feina que han fet tant l'Oriol com la Marta, tots dos, mal, el que han viscut, el que han passat, perquè és situació complicada, però jo penso que és una etapa acabada, com tantes etapes a la vida hi ha, són etapes, no? Ara ho parlàvem abans aquí, l'alcaldia de Santa Pau, era una etapa de la meva vida que hi dedicava, i a partir d'aquí has de deixar pas a altres persones, amb idees noves, amb projecte nou, amb il·lusió, amb energia. Jo no discuteixo que no pugui tenir l'Oriol, però, pel meu punt de vista, el meu, penso que tornarem allà mateix, jo no veig possibilitat de canvi, no em garanteixen que hi pugui haver un canvi per fer les coses diferents del que hem fet aquests tres últims anys i continuar perdent vots i continuar doncs, que passin coses dintre l'estructura del partit que no haurien de passar. No em crec jo que ell no estigués al cas de tot el que passava. O sigui, quan guanyes eleccions i vas creixent com a partit sí que ets responsable, però quan passen depèn de quines coses no, ho sento molt. Jo no m'ho crec. Jo com a alcalde, per exemple, ho dèiem abans, era el responsable de lo bo i de lo dolent, de tot, com el màxim responsable de representant del municipi. Doncs ell, com a màxim responsable, estigués a la presó, estigués no sé què, doncs jo penso que havia d'estar al corrent de, i si no ho estava, doncs penso que no pot optar, no és tot un bon president o no pot tornar a ser president.
A mi més clar impossible, eh, en Pep?
Totalment.
És de les vegades que t'hem sentit parlar més clarament sobre aquesta qüestió.
Bueno, perquè és veritat, arriba un punt que ja poder cau, no? Aquest, no sé, aquesta cosa que ho portem tant entre, no? Vull dir, les coses com... I és un debat que hi ha i potser la gent de fora no sé com ho percep, mal? Els que estem dintre l'estructura o que estem militant o que estem més en l'àmbit aquest o polititzats, ho veiem d'una manera, i potser la gent... Jo a vegades vaig a visitar grups municipals, mal? I els preocupa poc o res el que passi amb l'organització del partit. Ells volen que el poble funcioni. M'entens? Llavors és aquest, no sé fins a quin punt, la percepció de la població. Sí, la gent pregunta, però no sap si ben bé què passa, a qui escollim. Vull dir, no ho sé. Ara, nosaltres que estem més en l'àmbit aquest, doncs sí que ho tenim més present i sap greu, sí.
Perdona.
A mi sap greu perquè al final l'Esquerra Republicana, com altres partits històrics, està feta de molts Peps companys, no? De gent que heu estat militant, que heu estat invertint hores i la vostra vida, no? Intentar construir les idees en què creieu, i que us hagueu de trobar declaracions com aquestes, que al final encara, o sigui, pot haver-hi divergències dintre un partit, evidentment, i ja sap que hi siguin, però que aquestes divergències l'únic que fan és crear desconfiança, i jo no entenc com algú pretén crear una cosa nova sense la confiança i sense el bon enteniment dels que heu suportat el partit tant de temps, perquè aquesta situació, si al final guanya aquesta candidatura, us ha de reenamorar a vosaltres, i aquesta és una manera bastant errònia de reenamorar-vos. I jo ho deia fa un temps aquí també que en parlàvem d'això, a mi em sap greu, malgrat no sóc militant d'aquest partit, però el respecto en quant a partit segurament el més històric, no? Bueno, no segurament, el més històric del nostre Parlament, crec que té coses molt millors oferir que l'espectacle que ens està oferint aquesta última temporada. Crec que no està a l'alçada tot el que està passant d'Esquerra Republicana, i costarà, jo crec, recuperar la confiança, perquè sí que penso que la gent pot tornar a agafar confiança en la política quan l'ha perduda. És un treball que s'ha de fer, però pot passar. La gent pot inclús tornar a agafar confiança en un partit quan l'ha perduda, si aquest partit la reenamora, però costa molt tornar a agafar confiança en unes persones que consideres que en algun moment, doncs, no han estat a l'alçada o no han respectat aquelles idees o aquests objectius que a principi, doncs, es marcaven. Per tant, jo també, sense evidentment tenir ni veu ni vot en aquest sentit, jo penso que el que li cal a l'Esquerra Republicana és passar pàgina, passar-lo de manera sana, recosir, no fer aquestes declaracions bomba, que al final l'únic que faran és continuar dinamitant el partit per dintre.
Àngel.
Em penso que no queda gaire res més a dir, perquè tant en Pep com en Martí, doncs, ho han deixat molt clar, bueno, i està molt ben explicat. Jo, evidentment, vull dir que sóc simpatitzant d'Esquerra Republicana, i que aquestes guerres internes, no? jo ho trobo tasta kafkià una mica, eh? I jo crec que la política, ja ho has dit tu, Pep, abans, que crec que hi arriba un moment que has de fer un pas. No perquè no siguis vàlid, sinó perquè ja no tens aquell trem que et dona la trempera aquella que et diu, ostres, va, fem això. Però no amb Esquerra, eh? Jo ja parlo fins i tot amb altres partits, eh? Vull dir, diferents partits que han fet una funció, que ha estat molt i molt bé, han portat el país on ens ha portat, i crec que arriba un moment que dius, ostres, quan ja tot això ha passat, jo m'imagino que dintre d'Esquerra Republicana, dintre dels altres partits, ara perquè parlem d'Esquerra Republicana, hi ha gent vàlida. Hi ha gent que té idea, hi ha gent que pot aportar noves coses. No cal que estiguis allà i, bueno, sap greu que sí, o que se senten aquí amb aquestes imatges que heu passat, que bueno, és que estem reculant. Està dient, diu, bueno, és que ja ens han votat i hem tingut una majoria de vots, però doncs ara per què hem de fer? Ja, si hem guanyat, per què hem de... No, vull dir, no, perdona, vull dir, les coses no funcionen pas d'aquesta manera. Aviam, no t'agafis amb un ferro, sí, un ferro roent allà al càrrec del partit.
Va, perquè, si no... Ja se sabien, és un bon inici.
Clar,
aquí,
si aleshores...
Si tenies un 50% del vot, anaves una segona volta. És que ens haguem tret ara aquí haguem canviat les regles del joc. No, doncs haver-ho fet millor per aconseguir aquest 50% i ja està.
Jo imagino que la militància està emprenyada, fins i tot podríem dir, no? Que està emprenyada, perquè dius, bueno, perdona, hi ha unes bases i s'han de complir, i ara no vinguis tu ara aquí a tirar-nos a tot el que hi ha per terra.
Són guanyadors, eh? Com a guanyadors, ja ho entenc que puguin estar contents, satisfets, perquè és veritat, van rebre déu-n'hi-do, vull dir, un percentatge molt elevat que jo pensava que no arribarien a tant, però bueno, s'ha de reconèixer, malgrat això no n'hi ha prou, vull dir, que estiguin contents, que vulguin demostrar, doncs, però hi ha maneres i maneres de fer. Jo penso que han fallat una mica les formes, no?, i el to, i això és el que més greu em sap. Ja de diumenge mateix, una miqueta a la tarda, que jo vaig veure les compareixences de les tres candidatures, bueno, doncs el to, sobretot de l'Hisenda i d'algun component més, no? Per exemple, aquell dia jo trobo que l'Oriol va estar prou bé. Ahir les declaracions de Catalunya Ràdio abans d'ahir em van agradar, com m'hi havia hagut altres vegades no, però l'Hisenda ja dissabte, diumenge a la nit, després de les eleccions, la vaig trobar ja amb un to i algú de la candidatura que no em va agradar. Ho sento molt, vull dir, ostres, em va doldre especialment aquests últims dies, més que tot el que ha passat fins ara, que també, però això últim mes.
I llavors, siguem prudents a l'hora de celebrar, que molt bé que hagin set els que hagin tret el major percentatge de vots, però no sé si recordo quin percentatge de vots van tenir.
48,3%.
Un 48, una candidatura amb un cap de llista que fa un temps devia tenir el 95% del suport del partit, i ara té un 45. Celebrar sí, però ajustem-nos a la realitat també, perquè has guanyat aquesta elecció interna, però fa un temps no hi havia debat. I vull dir que celebrem lo just, també, crec.
Perquè això és el partit tocat.
Exacte.
Perquè això és el partit.
Jo penso que tothom té part de raó, ells són guanyadors, però veritat, no tenen el suficient recolzament com per liderar el partit, perquè la gent els hi ha donat, i llavors la suma dels altres, podem fer sumes...
Ja passa, que a hores d'ara té un 52, és a dir, si dones la volta, té un 52% del partit, que no el vol.
Anava a dir, esclar, són guanyadors, però són perdedors del suport, de molta part de suport intern del partit.
És això, no? El fet aquest, llavors les dades que donem, no, les dades són les que són, tu tens un 48 i la resta de militants, si hagi votat, no hagi votat, però d'alguna manera no, perquè si haguessin volgut votar ja haguessin vingut, o bueno, són gent que està desconnectada o asseguda, o han votat en blanc, és igual, però hem de comptar aquesta altra part que hi és, no? Vull dir, les dades són molt evidents.
I al final, guanyi, perdi qui perdi, tot aquest procés intern de renovació o de qüestionar-se internament d'un partit, podria ser la mar d'interessant. Ens agradi més o ens agradi menys el resultat. Podria ser sa i interessant. El que passa que s'han merdat de tal manera, vull dir que hi han entrat uns cartells que se'n fotien d'alguns i un ninot que es penjava i l'altre que no sé què, i acusacions creuades, que jo crec que més enllà del resultat emmerden un procés que podria ser interessant i exemplar també, perquè hi hauria molts partits que també els convindria parlar una mica de com té la casa.
Jo ho he vist, jo dic aquí públicament, jo quan he anat a escoltar totes les candidatures, perquè m'ha agradat escoltar-les totes, i jo m'agradaria, el meu punt de vista, Pep Company, militant d'Esquerra, número tal, no recordo ara el número, m'agradaria que, per exemple, hi hagués un Xavier Godàs i Helena Solà, que jo els veig com dues figures, com van ser el seu dia l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira. Van aparèixer de pràcticament el no-res i, bueno, doncs, déu-n'hi-do, no? Vull dir, aquests últims anys d'Esquerra Republicana pensem que l'etapa està prou bona, s'ha arribat a presidir la Generalitat de Catalunya, vull dir, doncs jo m'agradaria, val?, sense desmereixer, doncs, l'Alfred Bosch o l'Alba Camps, eh? Però m'agradaria, doncs, aquestes dues figures noves de renovació, de dues candidatures, bueno, confrontades també, perquè hem participat, una Foc Nou, no sé què, i que fossin aquestes dues persones que fossin... A mi m'agradaria això, jo els hi he manifestat, públicament, quan he tingut l'oportunitat, m'agraden gent de totes dues llistes, però m'agradaria, doncs, aquestes figures, doncs, a mi, personalment.
Molt bé, doncs tanquem el capítol d'Esquerra Republicana, tindrem encara molt temps per anar-ne parlant. A les últimes hores han sortit unes declaracions de l'Àlex Gorina on deia això: em van violar tres sergents, víctimes d'abusos a la mili, alcen la veu, i tots els consultats a partir del 3CAT recorden que el tema de et faran un home era molt habitual a la mili. Són testimonis de vexacions durant els anys 80 i 90 que trenquen el silenci en un documental que podeu veure al Sense Ficció. A la mili què hi passava? Hi passaven aquestes coses? Dir, vosaltres teníeu la sensació quan fèieu la mili? Tu no vas fer la mili, que no?
No, per sort.
Tu no. Però vosaltres dos teníeu la sensació de que...
No t'has pas perdut res.
No, ja hi conto.
No, una pèrdua de temps considerable.
I de diners.
Això sí, sí. I d'oportunitats, també. Què recordeu d'aquelles etapes? Notàveu, sabíeu que hi havia aquest tipus de vexacions? Les havíeu percebut mai?
Jo, sincerament, mai vaig tenir aquesta... Mai em vaig sentir, vaja, ni assetjats, ni... No, vull dir, l'estament militar és un estament masclista per antonomàcia, això per descomptat, vull dir que tu has de demostrar la teva vàlua, el teu honor, els teus valors, sobretot, bueno, evidentment, nacionals. I, bueno, a part d'això, vull dir, la mili és un... Bueno, per mi, jo és que no vaig tenir ni les típiques aquelles bromes que feien al començament, allò que feies, allò, no ho vaig pas tenir-ho mai. I mira que vaig estar a Màlaga, bueno, primer a Almeria, després vaig estar a Màlaga, i no, la veritat és que no tinc ni mal record de la tracta, més del
Pep. Jo m'he escoltat, vaig sentir alguna coseta que havien preparat això i algunes declaracions, i trobo, bueno, vital, és que no entro cap coses aquestes, vull dir...
Bueno, és com el món monàstic, no? Vull dir, bueno, que també, dius, esclar...
Jo la vaig fer sense voler. Vaig tenir un accident de moto, vaig perdre l'audició d'una orella i pensava que no hi aniria, i quan va passar el tribunal, que ja estava tot molt avançat i no podia tirar enrere, em diu, no, en tens una de bona, cap a la mili.
Vaig anar... al final va tocar anar-hi.
Va tocar anar-hi sense voler, perquè jo pensava, si no podia, segurament hagués fet objecció de consciència, aquell moment es podia fer. Però, bueno, jo creient que no hi hauria d'anar perquè tenia una audició important d'una orella, i que això, si tenies algun tipus de mancança, d'eficiència, podríem dir, doncs te n'estalviaves, no? Donava en aquell moment que et deien inútil, em sembla, temporal,
sí, sí,
temporal,
sí,
que
sí.
Imagina't la paraula, per si anaves en orella, ja d'entrada és inútil, I, bueno, imagina't, no? Seguint una mica el que dèieu, que és l'estructura...
Era un missatge carinyós.
Exacte. I vaig anar-hi, i jo no... Sí que és veritat que potser, com potser a diferència d'ell, alguna broma típica, que no justifica que el que es fa aquí i el que es feia en altres llocs, una broma, però com també passa a vegades amb l'àmbit del futbol, amb altres àmbits, que no hauria de passar, segurament, cada vegada passa menys, per sort, sí, però jo no tinc un mal record en quant a l'experiència brutal que hem vist aquí, ni pensar.
Martí, com ho veus tu, que no has fet la mili?
Bé, bueno, jo veig que evidentment jo no puc parlar d'experiències, i per sort, també penso.
No, i tant.
Però que veig com les denúncies d'abusos de tot tipus, de tot tipus, perquè vaig mirar una estona aquest documental i n'hi havia de molts tipus d'abusos, doncs van com una mica contra rellotge, no? O sigui, és com que cada vegada estan sortint a la llum, per sort, també denúncies de fa més temps, i això també ens porta a reflexionar, doncs, què està passant, com pot ser que hi hagi hagut situacions com la de l'Àlex Gorina tant de temps, no?, silenciades i aparcades, i que malauradament aquestes víctimes les han hagut de suportar en solitud i en silenci doncs tant de temps. Jo crec que aquí hi ha una part hi ha un tema molt concret, que és que estem parlant de segurament la dècada dels 70, no?, per exemple, i que per exemple que les identitats de gènere, no?, l'home havia de ser molt més un tipus d'home concret, i que suposo que a l'ADN havien instaurat que l'honor s'havia de mantenir, i aquesta gent encara o sigui, denunciar això encara hagués estat com més un deshonor en aquell moment i en aquell entorn. Per tant, el patiment era molt bèstia en aquest sentit, i la pressió no s'han sentit amb prou llibertat i amb prou tranquil·litat com per denunciar. Fins ara, i benvingut sigui, no?, encara que sigui tard, que puguin sortir a la llum coses com aquestes, perquè segurament animaran a molta més gent a això.
Bueno, seguint una mica el fil que deia ell, no?, d'això, d'home, d'hora, En Trump em sembla que ha fitxat un d'aquests que ha d'estar l'estructura del govern, que deia que volia fer fora de l'exèrcit no sé quants milers de gent, doncs, que per ell doncs, no devien ser prou purs o prou bons, no? Vull dir que encara, per desgràcia, hem fet net de tota aquesta, d'aquesta propòsit que hi ha.
Això encara hi és, eh? Sí. Això l'exèrcit encara hi és.
Creieu que denunciar, ara tu apuntaves que van a contrarrellotge, eh?
Dóna la sensació, una mica, sí.
Però creieu que això és terapèutic per les víctimes? Poder-ho expressar públicament pot arribar a ser terapèutic?
Si ho fan, suposo que deu estar molt ben assessorats. Vull dir, suposo...
Jo crec que també tants caps, tants barrets, hi ha gent que necessita compartir-ho amb més petit. Jo crec que compartir-ho sempre em dóna la sensació, i estic parlant des de la comoditat de no estar en aquesta situació, però em dóna la sensació que quan jo, com a mínim, quan tinc un problema, si el puc compartir una mica amb els meus, se'm fa més lleuger. Suposo que si veus clar de compartir-ho públicament, també sana, però segur que el que sana és a la societat, o sigui, perquè saber aquestes coses, que se'n parli, que avui en estiguem parlant aquí, que hi hagués un Sense Ficció, suposo, amb una audiència important, crec que sana una mica la societat i posa una mica en el focus problemes que moltes vegades, com que ens ha fet vergonya també, no? És com, tothom sabia que l'Església abusava fa 15 anys, tothom ho sabia, tothom callava. I, bueno, doncs, a mesura que ho hem anat dient, crec que tot es va posar una mica més lloc i es va fent una mica més de justícia.
Saps què passa amb això? Que, potser, a vegades, aquest tipus de denúncia pot ser més impactant quan fa una persona que tu coneixes, per exemple, en el cas aquest, no? És l'Àlex Gorina que li va passar això. I llavors pot dir, això també pot donar veu a gent que potser mai s'haurien atrevit a dir, ostres, l'exèrcit, el que és de l'exèrcit queda a l'exèrcit. Vull dir, això és així. Vull dir, podries trobar-te a l'exèrcit coses tan impensables com perquè una persona, vull dir, va caure a la piscina i es va matar, doncs aquella piscina quedava tancada, perquè, vull dir, estava arrestada. Vull dir que són coses que, vull dir, que costen molt de pair. Vull dir, però de la mateixa manera que pot passar a l'exèrcit, que ara estem parlant de l'exèrcit, podem seguir parlant de l'exèrcit, passa en qualsevol tema social. Vull dir, podies trobar quan eres petit a l'escola el millor que, vull dir, que tenies, no abusos, però sí alguna mena d'abús, saps? Perquè hi era això, monàstic o no monàstic, hi era. I això jo parlo des de la meva infància. No en tinc pas un trauma, perquè no. I quan en parlem a vegades amb els companys a l'escola, fins i tot en parlem d'una manera distesa. Ostres, si és que aquell que l'ha parit, m'entens? Vull dir que... Però clar, quan surt, això jo trobo que l'important és que surti un personatge així, que surtin personatges que diguin, vull dir, que poden ser la veu de molta gent i que llavors que vull dir que molts d'altres puguin denunciar aquests fets. El que passa que potser això que estem parlant de l'any 78, 79, esclar, estem parlant d'això, vull dir que hi ha tots aquells militars que devien fer tot això, segurament ja no hi són, per sort, i perquè no hi feien res, però és que és la pèrdua més gran que jo he vist mai a la història, això del servei militar. Vull dir que veies un tio que no... És que veies tios completament inútils i que tenien uns comandaments que manaven a la gent. Veies allà gent que eren advocats, que eren metges, que eren... En fi, que sortien d'una llicenciatura universitària i els manava un imbècil. Però un inútil total, fins i tot et podria dir que un analfabet. I esclar, dius, ostres, tu com te sents com a persona? T'ho sents, vull dir, bueno, és el que et fan sentir, no?
De fet, la degradació estava a l'ordre del dia. Bé, canviem de tema, però tampoc ens n'anem tant, perquè al llarg d'aquests últims dies han sortit informacions relacionades amb les fosses comunes, i és que les comarques gironines tenen almenys 70 fosses comunes encara pendents d'exhumar. Si mirem les dades, 5 anys enrere, la Generalitat tenia detectades 5 fosses de la Guerra Civil a la demarcació. Després de diverses actualitzacions i investigacions històriques i arqueològiques per part del Departament de Justícia, la xifra actualment s'ha elevat, atenció, a les 71. I qui sap fins quan se'n continuaran localitzant. Això ho publicava el Diari de Girona. En el cas de la demarcació de Girona, n'hi ha 14 d'aquestes 71 que ara dèiem, que de moment no han pogut ser confirmades amb mètodes científics, i n'hi ha moltes al territori català que estan en la mateixa situació. Totes les comarques gironines tenen alguna fosa, moltes de les quals són en cementiris municipals. Martí, t'ha sorprès aquesta dada?
A vegades els que ho tenim una mica més lluny, els que no van viure doncs, la dictadura, els que hem nascut amb aquesta suposada democràcia, no? Doncs, tot això a vegades ens queda en el món no de la ficció, perquè és una ficció recent i que ens han explicat els pares i els avis, no? Però ens costa imaginar-nos, no? Però realment fa feredat que hi hagi tanta gent a les cunetes, que hi hagi tants familiars que no saben on són els seus. Per tant, per molt que em sorprengui la dada, penso que s'han de destinar temps, recursos a buscar, obrir, identificar i honrar i que les famílies d'aquestes persones doncs, puguin estar tranquil·les i no se'n vagin d'aquí pensant que continuen tenint un avi, un besavi, un tio, una cuneta perdut amb un piló d'ossos. Crec que és necessari. I crec que és necessari que se sàpiga i que un cop aquestes fosses estiguin buides de cadàvers es puguin visitar i que a vegades doncs, ens cal mirar-ho amb els nostres ulls, sobretot a la meva generació i a les generacions que han vingut després, i entendre que aquest país no fa tant va passar per això.
I no fa tant hi havia grups terroristes que assassinaven a gent. Just. Això, molta gent que ara surt de les facultats ho ignora, o els sembla que és de fa molts i molts anys i no en fa tants, Àngel.
Bueno, sí. Sí, grups terroristes i fosses comunes. També sortiria ara de tema per el que deies del record, no? I recordaria, per exemple, doncs, tu Pep potser t'hi vas trobar i el Martí evidentment no, per sort, però esclar, jo, per exemple, a mi a escola em havien picat per parlar en català.
Jo no,
per sort. A mi em havien picat, em havien castigat per parlar en català. Per tant, vull dir que estava completament prohibit, per tant, però era un altre tema. Vull dir que si parlem d'aquella generació, dir, quan parles de coses d'aquestes, molta gent, jo, per exemple, la meva neta, jo li explico això i no ho entén. Diu, com és? Que no m'ho crec. Tant així, gairebé és increïble, no? Com pot ser increïble el fet aquest de que, dius, si hi ha una cosa que se'n té coneixement, que són unes fosses comunes, com és que encara estiguem allà on estem? Com és que no es facin els passos necessaris per poder treure tota aquella gent que hi ha en aquestes fosses comunes, intentar identificar-los i posar-los al coneixement dels seus familiars més propers. Sí. Com és que encara estem així, quan estem parlant de que fa 40 anys o 45 anys de que ens hem tret d'aquesta làcara de la dictadura de sobre, estem parlant de que són gent que van ser apartades de les seves famílies, assassinades impunament per unes idees o simplement per venjances personals, que gairebé ens entraríem en temes inquisitorials aquí, vull dir que com és, i torno a dir i repeteixo, com és que sapiguem això no es facin els passos necessaris perquè tot aquesta, les fosses comunes que s'han arribat a detectar, no hi ha immediatament i no es fa alguna cosa per poder treure...
Sí.
Vaja.
Costa d'entendre, com moltes vegades com jo hem vist que voluntat política a nivell de l'estat espanyol cap, el PSOE se l'ha de forçar a anar cap aquí, que costa moltíssim, i ara sembla que mica en mica hi va entrant, es deu haver tret aquesta gent més que es posa, més de tota la vida, que acabava governant i que no volia que es parlés del passat.
Saps què sap greu? Saps què sap greu? Que hi ha gent, que tota aquesta gent que es posa, que dius que hi ha, que són eren gent gran, però el que s'ha creu és que hi hagi gent jove que siguin així.
Ah, bueno, això sí, per morir d'intentar que cada vegada n'hi hagués menys i esperem que cada intentar-ho canviar, però bueno, costa molt de forçar, no?, a reconèixer, a dignificar doncs, el que va passar. Jo penso que és un deure i un dret que tenim com a ciutadans i un dret que tenen les famílies que no saben on poden tenir alguns dels seus familiars. Nosaltres a Santa Pau ho hem viscut, s'ha fet una bona feina, l'Albert i la Cris ara actualment alcaldessa i l'Albert regidor, i ho he viscut una miqueta, però des de darrere, quan hem anat amb alguns familiars que els han portat alguns objectes, que han trobat informació, aquella gent és que plora d'agraïment, és igual, de saber alguna cosa d'un seu avantpassat que feia anys
que no
en sabia però absolutament res. Si havia estat un camp de concentració, si estava... És igual, però penso que això és un deure que tenim amb aquesta gent i llavors jo he quedat parat, no coneixia les dades d'aquestes 70, no? Em sembla que deies?
71.
71 fosses.
Una barbaritat.
Imagina't tu la quantitat de gent que pot arribar a haver-hi allà.
Imagina't.
I encara no descarta descarten que n'hi puguin haver moltes més, perquè, esclar, a saber...
Queda feina per fer i hem de forçar, doncs, que cada vegada més qui li pertoqui, governs d'aquí, de l'Estat, d'on sigui, doncs, que es posin en aquest tema i que hi posin recursos i ganes, sobretot, de treure aigua clara tot aquest tema.
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Ara tu has apuntat, estàvem parlant de l'època del franquisme i tu també, Àngel, n'has fet referència. Encara ara es fan masses afirmacions a la lleugera, fins i tot al Congrés dels Diputats, sobre el franquisme. I això, per exemple, en altres països com Alemanya està estrictament prohibit per llei fer apologia del nazisme. Doncs bé, la presidenta del Congrés finalment ha anunciat que no consentirà les apologies del franquisme, tot això després de que l'última sessió plenària es convertís en un show, després de que un diputat de Vox li digués a un altre de Podem que es prengués la pastilla. Era una dona, òbviament. Bé, en definitiva, que veiem uns espectacles que fan autèntica vergonya aliena. Però sí que hi ha hagut veus, entre elles les del mateix Gabriel Rufián, que han demanat que ja n'hi ha prou, que facin el favor de posar-hi un topall amb tot això i que hi ha episodis de la història de les quals no se n'hauria de fer apologia. Per què creieu que a Espanya costa tant de prendre una mesura d'aquest tipus?
Bueno, els nazis van perdre la guerra i els franquistes la van guanyar, no? I encara a dia d'avui doncs veiem com hi ha una lacra, una rèmora, un pòsit que continua estant latent, i entre altres coses ha fet que la tolerància a aquests discursos hagi estat altíssima, molt més que en altres espais. Vull dir, que fa 2 anys que es feien homenatges a Franco al Valle de los Caídos, cantant el Cara del Sol, aixecant el braç, fent la simbologia feixista, i els que ho volem combatre i els que no hi estem d'acord, tenim, perquè hem estat criats així, tenim un grau de tolerància molt alt, perquè ho veiem per la tele i diguem, hòstia, com pot ser encara siguin això? I fins aquí la conversa, moltes vegades, no? Tant és la tolerància alta que hem set capaços de col·lectius obertament feixistes, obertament franquistes, incloure'ls dintre del joc democràtic i que avui es puguin votar. I això ha estat un error garrafal de la política d'aquest país. Avui si podem votar Vox, si podem votar la Falange, és horrible. És horrible que pugui estar passant això. Aquesta gent són els hereus d'una època fosquíssima d'aquest país, d'assassins i de botxins de molta gent d'aquest país. Fa un moment parlàvem de les fosses de la guerra. Lliguem caps i mirem a qui es pot votar avui, també.
Però això és curiós perquè amb tota la memòria aquesta històrica que estem parlant aquí, i ara mateix tu, Martí, ho has expressat molt i molt bé, de per què es permet tot això, no? Però vull dir, és que jo no sé si us recordeu, no fa pas gaire això, fa un parell d'anys, em penso, que va sortir un col·lectiu que volien canonitzar amb Franco. I em penso que hi ha una pàgina web i tot, que se'n diu, santofranciscofranco.com, vull dir, alguna cosa així, eh? Vull dir, com veus que encara, vull dir, estem, vull dir, costa molt això. Jo no,
San Francisco Franco li volen dir.
Sanfranciscofranco.com.
Sí, 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 sí.
És que recordo que no sé, ho vaig llegir, això per si, no sé, que veus que encara sí. hi ha aquest col·lectiu, vull dir, o és que estem en una societat malalta, perquè s'ha de dir d'aquesta manera, o estem malalts, o
cuidado, què passa? Estic llegint, sí, estic llegint. El Periódico de Catalunya, eh? Sí. Diu, Los milagros de Franco, aquest era titular.
No,
diu,
no, sobretot.
Diu,
sí.
La hija de un ministro franquista promueve la canonización del dictador a quien atribuye prodigios después de muerto, atenció, com la curación de un gato, un premio de lotería y la paralización de su exhumación del Valle de los Caídos.
Sí. Ah, però això és evident que fot gràcia. No?
I que, bueno, el trist és que faci gràcia.
Exacte, que podem riure, però
trist
això passa, i passa lliurement.
O sigui, sí, no passa res. Perdona. Per això dic que passen coses d'aquestes, a on estem encara, o a quin punt hem arribat de cinisme, perquè això ja sí és cinisme, de que dius, ostres, en una època, tan fosca com va ser l'època de la Guerra Civil Espanyola i després de la postguerra, que també va ser molt dura la postguerra, a vegades estem parlant de la Guerra Civil i totes aquestes fosses comunes que estem parlant aquí venen ja no de la guerra, sinó de la postguerra, de les denúncies que els mateixos gent, veïns, feien altres veïns en el partit, que llavors això es feia, dius, tot això, i encara ara estem, encara ara estem parlant d'això, encara estem, ens estem lamentant d'això, encara surt sorgent al carrer amb l'esvàstica allà clavada al pit,
dius, per l'amor... No hem avançat prou, per desgràcia, penso. Cal, sí que és veritat que s'han fet passos,
però
perquè,
cal molta feina.
Però en cal molta, se n'ha fet, segurament, se'n podria haver fet més, però en cal molta, i hem de veure una mica el que passa a nivell global, mundial, vull dir que aquests partits més de dretes, cada vegada...
Que és evident que Espanya, a diferència, per exemple, d'Alemanya, que apuntaves tu, Joel, Espanya no ha tingut prou vergonya en el franquisme.
No
ha tingut.
Jo ho has vist.
Exacte. Encara, bé, sí, és una època, però vergonya d'haver protagonitzat aquesta història no l'ha tingut Espanya encara.
No ha sortit mai d'aquesta...
Exacte.
És que no n'hem sortit mai. Vull dir, va fer un procés democràtic, però es va fer un procés democràtic fals. Em corregiràs?
Sí, sí.
O no? Però vull dir que, bueno, no, vull dir que no em corregiràs, però vull dir que sí que em volia dir, em corregeixem si vaig errat, però vull dir, esclar, es va fer malament, perquè quan es va instituir la democràcia, el primer que s'havia fet era restablir la república.
Sí, sí. No fer com si no hagués passat res, doncs va, vinga, pa'lante, no, que diuen...
Si s'havia de fer bé, el que s'havia d'haver fet era restablir la república i convocar unes eleccions immediatament. Aleshores sí, però aquí es va fer totalment al revés. Es va fer tot d'esquenes, amb els militars allà mirant com anàvem tot el tema de la Constitució aquesta del Nassos, i punt per punt anaven, diguem, sí, perquè anaven d'un despatx a l'altre a veure si tots aquests punts els anaven bé. I llavors van començar a obrir-se, va semblar que s'obrien una mica, però els que hi havia a darrere, els que hi ha i els que segueixen havent-hi darrere, són els mateixos. Aquí no ha canviat res. I tu només vas de veure judicialment com ha funcionat tot plegat. Vull dir, el tema dels presos polítics, tot allò que va passant allà, era, bueno, ja d'entrada hi era un tribunal, allò... De la Santa Inquisició, que només faltava allà que haguessin pogut posar la foguera, que si ho haguessin fet, si haguessin pogut, eh?
Sí, sí. Aquest dèficit democràtic, no?
Aquí no ha canviat res.
Que, com deia abans, s'ha avançat, no és suficient, i que cal molta feina i molta pedagogia, perquè veus encara que moltes vegades lliurement manifestacions i sense cap tipus de problema, quan... Bueno, d'alguna manera, i posats amb estructures, no?, d'aficions de futbol, bueno, ja tenen els seus espais, ja saben, però no moure informació falsa a les xarxes, bueno, tot això que alimenta, no?, aquest caldo.
És greu, perquè el jovent, una persona de 20 anys, per la meva edat, una persona de 20 anys és molt jove, dius... Ostres, però tu saps el que va passar.
Però on està aquí la qüestió, Àngel? Va molt bé que diguis això, perquè precisament al Congrés dels Diputats, un diputat de Vox va dir que gràcies a les xarxes socials, molts joves estan descobrint que l'etapa posterior a la Guerra Civil, llegeixo textualment, no va ser una etapa fosca, com ens venen des d'aquest govern, referint-se al socialista, sinó una etapa de reconstrucció, de progrés i de reconciliació per la unitat nacional.
És que... Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, la postguerra, quan hi ha una guerra se'n va tot a Norris, evidentment que hi ha una etapa de reconstrucció. A Espanya va passar el mateix, una etapa també, evidentment es havia de reconstruir el país. Però és clar, el que hi ha al pas aquest, o sigui, el pas de la postguerra és duríssima, el pas de la postguerra, per moltíssima gent, és clar que es tira endavant. Només faltaria que no, encara estaríem en carros pel carrer, només faltaria. Però vull dir que tot aquell procés que hi ha de la postguerra fins a arribar a un punt en què la societat es comença a tirar endavant, vull dir, costa això. Aviam. Jo quan era petit, aviam, no, és que és així, quan era petit a casa no hi havia pas televisió. No és que no hi hagués televisió a casa, és que no n'hi havia cap de casa de televisió. I si n'hi havia, potser n'hi havia una.
Amb dos canals
i si es canava.
Això sí que ho recordo.
Jo jugava al carrer, El carrer, jo vaig néixer aquí a Olot, per tant, vull dir, vivia el carrer Mirador, que allà preguntien els municipals ara, allà, aquell tros. Vivien allà, i allà, jo, és que nosaltres a casa només entràvem quan teníem gana, perquè es passava molt dia al carrer. Que això, ara això tampoc passa, vull dir, que a casa, on vull anar amb això? Que, vull dir, que a casa, pobrics, es van fotre un tips de treballar, perquè un dia van poder comprar la ràdio, un dia van poder comprar la televisió, o la mare anava a Can Font de l'Hospici i comprava el que podia comprar-nos amb els tres germans que érem, i cada setmana anava a fer una mica de paga, que això ara no es fa. Mm. Vull dir, que anaven allà i comprava i pagava, jo què sé, 100 pessetes, i a les 100 pessetes que li costava els jerseis, les camises, doncs mira, cada setmana pagava. Quan cobrava, s'anava cap allà i a pagar un duro, a pagar el que bonament podia. Això passava que aquella dona, tant ella com el meu pare, com molts pares, com molta gent, treballaven 14 i 16 hores diàries. Això és tirar el país endavant, el que diu aquest. Aquest que no ha fet mai res, aquest diu que és això, tirar el país endavant.
Curiosament, és un dels diputats més joves que té Vox, eh?
I segurament, i perdoneu la garrotxinada, no ha cardat mai res.
És que imagineu-vos si s'han perdut batalles, que un càrrec electe es fa apologia de la dictadura sense cap mena de filtre, perquè és evident. Jo, per mi, això hauria d'estar regulat, penat i castigat. Vull dir, no hi ha més. Una persona no pot fer apologia d'una dictadura provadament assassina i amb l'horribilitat que va fer aquesta dictadura.
És que no hauria d'estar allà, aquesta. No pot estar allà, no hauria
d'estar. No, exacte, no.
Ella s'hauria d'haver agafat i avui també i jo què sé, busca't feina, fes el que sigui.
Però hem deixat que gent que té aquest discurs se'l pugui votar.
I partits, el que apuntaves abans, partits que poden concórrer a les eleccions democràtic, bueno, d'alguna manera, sense cap filtre de res, no?
Vinga, va.
La dificultat està en que un cop deixes que aquesta gent entri, s'expressi i puguin entrar al joc democràtic, et compracules amb això.
Sí, sí.
Clar, ara digues que no, saps? Perquè tindràs un jaleu muntat de...
I llavors encara això, no? Si intentes d'alguna manera que no es presenti, encara els hi dones més bola...
Just.
Encara aconsegueixen l'efecte contrari, no? És allò aquell debat que tenim a vegades, si se n'ha de parlar o no se n'ha de parlar, si en parles perquè els hi dones canxa, els hi dones bola, si no en parles perquè no puguis parlar. Bé, és aquell debat que hi ha històricament, no? De què fem, no? Com ho tractem, aquest tema, que no sabem. I un altre tema, parlant d'això, d'aquesta cosa fosca, ahir a Madrid o abans ahir, el Congrés o el Senat, també un tema de l'avortament també, que diu que unes barbaritats.
Sí, no, tremendo.
Perquè ens imaginem on estem, no? Vull dir, estem parlant del franquisme, però és que ahir va passar, doncs, un tema que dius, hosti, és veritat.
Podríem anar amb molts temes, així, però ara, jo per la meva part, no sé si...
Breument.
Això m'haureu d'il·luminar, perquè això vosaltres
ho sabeu. Ara estem en Nadal,
no,
a veure si...
El procés, el panevari, el judici del procés, hi havia un element que era de Vox.
Sí, com l'acusació pública, jo crec que era una acusació de Vox, no?
Com se deia?
L'Ortega Smith.
L'Ortega Smith. Ara, perdoneu, això dona una imatge d'on estem. Com és que en un judici d'una gent que pensa en diferent hi hagi un tio d'extrema dreta i d'acusació popular en allà, a la tribuna d'advocat, de la fiscalia o de...
Punts suspensius.
Punts suspensius, deixem aquí.
Àngel Girona, gràcies. Pep Companys, gràcies. Martí Albesa, també, moltes gràcies. I molt bones festes a tots tres.
Gràcies. Que vagi bé, igualment.
Ens veurem l'any que ve.
Feu molt bé, que cagueu molt, tio.
Ara.
Molt de cops de pau, tio.
Porteu-se molt bé, per això.
Sí, que escolta, que hem de preservar les nostres tradicions, eh?
I molta Nadal en català. Molta Nadal en català.
Gràcies per acompanyar-nos també des de casa. I tornem demà a la mateixa hora. Salut.